Radio Vilafranca.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Un dels elements amb els quals estrenem setmana aquest dilluns és la trobada mensual amb l'Institut d'Estudis Penedesencs. Avui ens acompanya Carlos Moruno, membre de la Junta Directiva de l'IEP. Carlos, bon dia.
Bon dia, molt bon dia. Què tal?
Contents d'escoltar noves veus d'aquesta junta directiva. Si et sembla, Carlos, parlarem d'aquí uns instants dels Premis Penedès IEP 2024 per a treballs de recerca de batxillerat. Però abans, explica'ns com arribes a l'IEP primer i després en aquesta nova junta. Com ha anat?
Doncs mira, jo he estat, soc historiador, de fet ara soc professor substitut d'Història Contemporània a la Universitat Rovira i Virgili i ja des de fa ja diversos anys que treballo de molt a prop amb Ramon Arnabat, que és el president actual del IEP, i va ser ell el que m'ha traslladat una mica aquesta voluntat, no?, d'intentar rejuvenir i també garantir el relleu generacional al IEP. I vaja, vam estar parlant i vaig ser doncs una d'aquestes noves fornades, no?, que hi va haver una renovació de la Junta l'any passat i vam entrar tres persones amb un perfil relativament jove, perquè bueno, som joves, no?, però tots ja tenim, estem més a prop dels 30 que dels 20, però sí que som, ens podem agrupar com a joves, no? I per tant, doncs bé, intentant contribuir amb tot el que podem des de la nostra experiència i les nostres àrees de coneixement a les tasques i al funcionament diari també del IEP.
Porteu un any i poquet, no?
Sí, un any. Ara fem un any. Ara
un
al març,
any.
Sí.
Ara fa l'any. I què tal l'experiència fins ara? Dista molt del que et podies haver imaginat? Com va?
Bé, a veure, tampoc no vam unes expectatives de tenir molt clar com aniria, no? Perquè al final aquest tipus de centres, jo crec que cada centre és un món, no? I obeeix també una mica les necessitats o la pròpia trajectòria dins del territori, no? A més, molts centres d'estudi tenen una vocació de caràcter més local, potser, no? I el fet de que l'Institut d'Estudis Penedesencs, que sempre ha tingut aquesta trajectòria vinculada a la vegueria, que és una regió certament àmplia, no? Pels que coneixem una mica com funcionen i quin és l'espai que treballen els centres d'estudi. Per tant, ha estat un procés interessant veure també com hi ha... Cada regió té una mica també el seu tarannà i la seva trajectòria, no és el mateix l'Alt Penedès que el Baix, etc. I bé, ha estat un procés també interessant en aquest sentit, no? Veure també com l'IEP sempre ha intentat plantejar qüestions multidisciplinars, és a dir, qüestions històriques, també medi ambient, socials, culturals, i sempre estar en contacte amb el territori. Això potser és el que més m'ha cridat l'atenció, no? Com la capacitat dinamitzadora que té el IEP a tota la vegueria.
Coneixies l'IEP abans? De quina manera?
Sí. Sí, bé, bàsicament jo, una de les meves àrees a les que em dedico és la història local, i ja... Vull dir, des del moment, no, que comences a fer una mica de recerca local a Catalunya, ets conscient que dins de l'entramat de centres d'estudis dels que disposem al nostre territori, doncs el IEP, com comentava abans, és una mica un dels més importants, no? Justament també per aquesta vocació de tota la regió en la qual treballa i impulsa diferents projectes i treballs, sí.
Et puc preguntar de quina comarca ets?
Sí. Estic al límit. Jo soc de Creixell.
Sí.
Vull dir, soc tarragonès, però bueno, a veure, a Creixell estem, no som del lloc, com aquí qui diu, no?
A perquè la frontera. Realment,
sí, tocant allà amb Bonastre, no? I puc anar caminant a Bonastre, o sigui, puc anar caminant al Baix Penedès, però sí, oficialment soc del tarragonès, sí.
I pel que fa a l'experiència aquest primer any, pel que fa al que hi ha entre bambalines, no? L'organització interna, la burocràcia, el Ramon Arnabat sempre es queixa de l'altíssim nivell de burocràcia que l'administració li exigeix a una entitat d'aquestes característiques que se us menja. Què tal tot això?
Bé, a veure, sí que és una qüestió que nosaltres intentem contribuir una mica en tot el que podem, no? Però sí que hi ha part de la Junta, l'Àngels, la Teresa, més enllà del Ramon també, que ja tenen una gran experiència en aquest sentit, no? Doncs moltes vegades són els que acaben centralitzant, no?, aquest tipus de qüestions, també per no marejar-nos amb excés o perquè no ens espantem, jo crec, eh? Vull dir, tots som conscients, no?, de les dificultats, i a les reunions de junta és una de les qüestions que sempre surt, no?, com sembla que a vegades l'administració posi traves per intentar accedir a segons quins ajuts per dur a terme treballs i investigacions, quan hauria de ser una mica al contrari, no? Així que és una qüestió que sempre s'assenyala. Però vaja, nosaltres encara anem a píldores, no? Ens van introduint a poc a poc en aquestes qüestions i sí, però en som conscients.
Quins àmbits portes o en quina àrea et centres com a membre de la Junta? O feu una mica tot?
Sí, una mica tot. Al final tots estem per donar un cop de mà. Ara, per exemple, vaig anar fa poques setmanes a la presentació del llibre de Marrugat. I bé, la meva àrea d'especialitat principalment és la història, no? A més, ara també sóc una de les persones que estarà una mica al capdavant de la revista del Penedès, que és una de les, que és la principal revista anual de l'Institut d'Estudis Penedesencs, i que també a causa de la pandèmia, etc., doncs ara havia tingut una certa irregularitat i, per tant, diguéssim que dins de la Junta s'ha encarregat una mica també d'intentar posar una mica al dia i dinamitzar, no sé, potser actualitzar fins i tot també, no? Aprofitar també que estic aquí a la universitat per poder arribar potser a nou públic, a gent jove que pugui també publicar treballs a aquesta revista, i vaja, ara mateix és una de les qüestions a les que estic més centrant, no? O sigui, em preguntes, una de les tasques que més directament estic fent al LIEP, la primera que em ve al cap és aquesta, sí.
Quantes revistes treu LIEP? Una a l'any?
Sí, principalment és la revista del Penedès. Després tenim altres publicacions, sí. Normalment el LIEP treu com a mínim una, o el normal és que siguin dues monografies, dos llibres, que a més també es faciliten als socis, però sí, la principal revista de referència ara mateix al LIEP és la del Penedès, sí.
Quan ha de sortir el proper número 1? Hi veuríem ja alguns canvis o és una remodelació més a mig termini?
Doncs jo crec que és una, et diria que és una remodelació més a mig termini, no? Perquè ara mateix és això, ara el que toca una mica potser és actualitzar, no? Després d'aquests anys que hi ha hagut una certa irregularitat, però sí, la idea és intentar que els canvis es puguin anar introduint de forma més progressiva. En principi, el termini per enviar propostes a la revista acaba ara a principis de juny, i la idea és que el número pugui sortir durant l'últim trimestre d'aquest 2024, que a més serà un número doble, perquè l'any passat també, o sigui, per totes aquestes problemàtiques, no, doncs també hem perdut aquesta vinculació d'un número anual, sí. I ara també ens toca posar-nos al dia, no? Per tant, també serà un número doble, i a partir d'aquí doncs ja diguéssim que haurem regularitzat una mica les publicacions o com s'havien fet tradicionalment les publicacions per part d'aquesta revista.
I seria el següent número on podríem ja veure aquesta nova del Penedès que estàs començant a pensar?
Sí, vull dir, no, és a dir, no t'ho sabria dir encara, sí, sí. No? Perquè ara estic justament en aquest procés, no?, de veure quines persones, quins investigadors i investigadores poden participar. Encara és aviat per veure realment si aquesta crida que volem començar a iniciar i fins a un cert punt també adreçar-nos potser a un públic més jove, sense renunciar tampoc al públic o als autors que tradicionalment han publicat aquesta revista, no? Però encara és aviat per conèixer si realment aquests canvis es veuran ja en aquesta primera edició. Jo crec que, com plantejaves abans, potser serà una qüestió més a mig termini.
I, Carlos, a títol personal, quins àmbits de recerca has fet fins ara?
Bé, doncs, en el meu cas, jo reivindico la història local. De fet, ara aquí a la URB, el 17, 18 i 19 d'abril, celebrem el primer congrés de joves investigadors en estudis locals de tots els països de parla catalana, que és un congrés que a mi particularment em fa molta il·lusió i que sóc un dels coorganitzadors, també una mica en representació del LIEP. De fet, el Ramon també hi participarà presidint una taula rodona. I bé, jo, per mi, la història local, tot i que ara no hi entrarem tampoc perquè és una mica complex, però sí que és veritat que a nivell curricular, dins de la universitat, de l'espai universitari, moltes vegades es premia molt el fet de tenir publicacions internacionals en anglès, i per tant la història local o aquells estudis locals no estan gaire ben valorats dins de la carrera universitària, però vaja, és la meva vocació, és el que m'agrada, i estic intentant una mica compaginar-ho, no?, amb assolir aquells criteris que necessito per poder consolidar-me a la universitat sense haver de renunciar als estudis locals, que per mi són el més important, no? I més enllà d'això, doncs bé, jo treballo un dels períodes que pel qual també és conegut el Ramon Arnabat, que és el primer terç del segle XIX a Catalunya, i també estic treballant qüestions d'història ambiental.
Història ambiental? Explica'ns, sí, què és això.
Doncs em dedico també a l'estudi de les sequeres en el passat. De fet, justament pel període que estudio, una de les sequeres que més, pel que més em coneix també és per l'estudi de la sequera de 1817, que ha estat la sequera més important dels últims 250 anys. I bé, sobretot jo ho abordo una mica corresponent a aquestes noves generacions que s'estan interessant sobretot per les conseqüències socials d'aquests fenòmens, no? De com gestionaven la societat aquest tipus de fenòmens del tot extraordinaris, i no tant per les conseqüències agràries o econòmiques, no? Que és una mica la perspectiva que hi havia hagut bastant fins fa pocs anys, no? I bé, és una qüestió que a mi particularment m'interessa, a més és d'actualitat, no? I per mi també sempre ha estat important, no? El fet d'intentar treballar aquelles qüestions o correspondre des de la història, no? A estudiar aquelles qüestions que generen una preocupació a la nostra societat actual, no? Per tant, tot el tema de la història ambiental, i a més ara mateix, justament per això, pel que comentava, està en auge, i vaja, jo personalment estic content perquè és una de les qüestions que m'està generant més retorn també i una mica més de reconeixement en aquest sentit.
I amb aquesta mirada que tens sobre el fenomen de les sequeres, ets dels que defensen la tesi que és un fenomen cíclic, que sempre hi ha estat?
No, de fet, nosaltres fem servir el terme, que jo aquest terme li vaig escoltar per primera vegada a la Mercè Torres, de l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona, que ella fa servir el terme, per mi de forma molt encertada, de canvi climàtic antropogènic. És a dir, de canvis climàtics n'hi ha hagut sempre al llarg de la història. Hi ha hagut la petita edat de gel, etc. Però aquesta és la primera vegada que estem assistint a un canvi climàtic que no és natural, sinó que està provocat directament per l'acció de l'home, no? I, per tant, el fet de fer aquest ús, no, de canvi climàtic antropogènic, és a dir, canvi climàtic produït per l'home, no? Jo crec que és important també que siguem curosos amb l'ús de les paraules també, perquè és el que permet una mica identificar quines són les característiques de les qüestions de les que estem parlant, no? I vaja, jo crec que la història ambiental també ha estat un moviment que ha participat, no?, en una qüestió que fins fa no tant es posava en dubte, i era si el canvi climàtic existia o no, o era una invenció com a tal, no? Jo crec que avui dia ja resulta bastant evident de que, i demostrat científicament, que potser és el més important, que el canvi climàtic és real, està aquí i que tindrà unes conseqüències molt importants, fins i tot també en el nostre dia a dia, com per exemple amb la gestió de l'aigua, en un termini de plaç no gaire enllà, és a dir, en el curt termini, jo crec. I no sé fins a quin punt en som conscients, però bueno, perquè moltes vegades aquestes coses també ens sobrevenen, no?, i fins que no les tenim a sobre, i tota la qüestió del canvi climàtic, bé, veurem, no?, cap on va.
Que interessant. Amb el Carlos, com dèiem, a banda de conèixer-lo una mica i saber com ha estat aquesta entrada dins la Junta de l'IEP, d'aquesta nova fornada, ell en forma part, són tres membres, els altres dos companys els vam conèixer en altres espais i ens faltava conèixer el Carlos Moruno. Amb ell avui volem presentar una novetat d'aquesta nova Junta de l'IEP presentada fa un parell de setmanes, que és la primera convocatòria dels Premis Penedès IEP 2024 de treballs de recerca de batxillerat. Voleu començar a cuidar el planter, no?
Sí, vull dir, una qüestió també que a més... Sortint a la Junta va ser una idea, va ser una de les persones que ho va treure va ser en Ramon Arnabat, però immediatament que es va plantejar la idea, doncs tots vam coincidir que seria una iniciativa molt interessant, molt potent, que el IEP incentivés el fet de que ja des dels propis instituts, a batxillerat, doncs es comencessin a treballar també, o es premies, només que comencessin que es premies, no?, perquè sempre s'han fet ja estudis de la vegueria del Penedès, però que es premies també i es reconeixés aquests treballs, no?, i que surtin una mica també a la llum i que el IEP pugui participar una mica també a visibilitzar-los i fer-los arribar també a la societat.
Són uns premis que premiaran els TRECs, aquests treballs de recerca obligatoris al batxillerat, que facin recerca sobre el Penedès.
Correcte.
Sobre qualsevol àmbit, quins requisits demaneu?
Principalment els àmbits que estan establerts a les bases són aquells treballs dedicats a la història, la societat, la cultura i el medi natural a la vegueria del Penedès. Aquests són una mica els àmbits que nosaltres, des de la Junta del IEP, hem limitat o hem definit pròpiament, no? A més, els treballs s'hauran de presentar en català, ja s'hi poden presentar tots aquells alumnes que hagin defensat el treball durant aquest curs, durant el curs 2023-2024, i de fet el termini es va obrir el 19 de febrer i acaba el 30 d'abril de 2024. A més, els treballs sí que és veritat que han de ser presentats pels centres educatius. És a dir, no és l'alumnat directament qui presenta el treball, sinó que hi ha un primer filtre, que són aquests centres educatius, que, de fet, cada centre podrà presentar... És a dir, aquells centres de menys de 500 alumnes podran presentar un treball, i aquells centres de més de 500 alumnes ja en podran presentar dos, no? També, com que és la primera edició, també volíem també una mica ajudar-nos en aquest sentit dels centres educatius per poder gestionar l'arribada també d'aquests treballs, que esperem que en siguin molts.
No sé si abans de llançar la convocatòria vau fer una mica de prospecció per saber si realment hi havia trecs sobre el Penedès o eren poquets, què està passant als nostres instituts, o no hi heu entrat a analitzar una mica?
Bé, al final el IEP sempre està en contacte, no?, una mica amb el que es fa al territori, per tant sí que és veritat que hi coneixíem, i de fet històricament o tradicionalment alguns alumnes que han fet estudis sobre la vegueria del Penedès ja a batxillerat, doncs han acabat presentant algun tipus d'article, algunes de les revistes, o normalment al final el IEP està en contacte i coneix, no?, que és el que passa al territori. A més també sovint està en contacte amb els centres educatius, no?, i per tant érem conscients de que, com deia, aquests premis era una forma de promocionar la recerca de la vegueria del Penedès al territori, però també una forma de visibilitzar aquest tipus de treballs que ja sabem que s'estan duent a terme i que s'estan realitzant.
Expliquem quins són els premis, no?, que això també anima, també incentiva.
Sí. Doncs mira, a les bases s'estableixen tres premis: un primer premi de 1.000 euros, un segon de 750 i un tercer de 500 euros. A més, les persones premiades obtindrien un lot de 10 llibres del IEP que podrien escollir lliurement, i la gratuïtat en la quota de soci durant un període de temps d'un any, no? Per tant, perquè estiguin també una mica, puguin accedir a quines són les, o tinguin més facilitats, no?, per veure i estar en contacte amb quines són les activitats que fem des del IEP. A més, aquests premis es lliuraran en principi durant el mes de juliol. És a dir, es calcula que el jurat es pugui reunir a finals de juny i que ja durant el mes de juliol doncs puguem fer l'acte, que de fet és una de les qüestions que ja vam estar tractant a l'última reunió de Junta,
sí,
d'intentar doncs valorar en quin espai, com podria ser aquest tipus d'acte per dinamitzar-lo i que realment hi pugui assistir quanta més gent millor, no?, i que per tant sigui també un espai de trobada que serveixi també per posar en valor, no?, i com una mica tots aquests tipus de treballs que es fan i que en aquest cas doncs també estaran representats, no?, en aquest acte.
Recorda'ns fins quan es poden presentar aquestes candidatures, aquests treballs.
Sí, els treballs es poden presentar fins al 30 d'abril de 2024. A més, s'han d'enviar en format PDF al correu electrònic secretaria@iepenedesencs.org amb el tema Premis Penedès IEP. A més, a les bases, no m'allargo, però a les bases també s'explica quina és la informació, que la documentació que s'ha de tramitar, un resum, etc. No? A més, també s'han d'entregar una versió impresa del treball a alguna de les seus socials de les que disposa l'Institut d'Estudis Penedesencs, ja sigui a la seu del carrer Banys a Vilafranca, a Vilanova i la Geltrú o al Vendrell. Aquests serien una mica els requisits en aquest sentit.
I digue'ns qui hi haurà el jurat que decidirà aquests tres premis.
Doncs encara no és una qüestió que hem acabat de decidir.
No tant noms i cognoms com quin tipus de perfil.
Sí, doncs el perfil hi haurà professors universitaris, professors de batxillerat, llicenciats, doctors i especialistes del IEP, en aquest cas també en els diferents àmbits de coneixement, i que siguin aliens als centres objecte de la convocatòria, no? Per tant, tant a conjugar, no?, que hi hagi perfils representants dels propis centres educatius, que són els que coneixen millor la realitat del territori i els requisits d'aquests propis treballs, després també membres del propi IEP, que no tenen per què ser de la Junta, poden ser també persones que de dilatada trajectòria, que portin molts anys també col·laborant pròpiament en la feina i en la recerca de la vegueria del Penedès i també, en aquest cas, professors d'universitat. Aquesta seria una mica la composició del jurat.
Uns premis que neixen ara, parlem de la primera convocatòria, segurament amb voluntat de continuïtat, no?
Sí, clarament, clarament. És a dir, això només acaba de començar. I la nostra idea és que cada any doncs, es puguin celebrar aquests premis i nosaltres, ja et dic, vull dir, estan present a la Junta i a les reunions, és una de les qüestions que ara mateix estem treballant més directament, que ens fa més il·lusió, justament perquè tenim consciència de l'impacte que poden generar aquest tipus de premis, tant a curt termini com a mig i llarg termini.
Una molt bona pensada, sí. I acabem, Carlos, si et sembla, fem un cop d'ull a l'agenda. Quina activitat més propera ens pots recomanar?
Doncs mira, ara tenim una visita.
Aquest diumenge, tenim, dia 10.
Sí, correcte. Tenim una visita al Vendrell, al Museu Pau Casals, que cal inscripció prèvia, en aquest cas, que és a les 10 del matí, al Vendrell, el dia 10. No? Hem intentat posar-ho fàcil en aquest sentit per recordar-ho.
Sí.
El dia 10 de març, a les 10 del matí, al Vendrell, visita al Museu Pau Casals.
És una matinal?
Sí. I ja després, el dia 15, hi ha la presentació del llibre i la inauguració de l'exposició Les col·lectivitats agrícoles al Penedès, a la Biblioteca Maria Àngels Torrents de Sant Pere de Riudevitlles, a les 7 de la tarda, el dia 15 de març. Aquestes són les activitats més properes, o principalment les activitats més importants que té el LLEP de cara a aquest mes de març, que comencem ara.
Doncs ens ha agradat molt conversar i conèixer el Carlos Moruno, un dels integrants d'aquesta junta directiva de l'IEP, i presentar-vos aquests Premis Penedès dels Treballs de Recerca de Batxillerat. Moltes gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres i fins una altra.
Somriurem quan tot falli. Abraçarem el temps junts quan el món s'encalli. Somriurem quan tot falli. Guardo una vida cada instant. La rosada estès el seu vel fred i humit.
Amb aquesta cançó optimista per entomar aquest dilluns i la setmana Somriurem de Charango, ens adrecem al darrer flash d'avui.
Quan sota els estels tot el poble ballava, que ens adormi suau la calma de l'estiu, mentre el sol desperta els cims de les muntanyes i desplega a poc tots els camins. I per les finestres es projecta l'alba. Hem anat veient el pas dels anys i pels que venen seguirem cantant. Somriurem quan tot falli. Abraçarem el temps junts quan el món s'encalli. Somriurem quan tot falli. Guardo una vida cada instant. Mentre caigui el sol ens banyarem al riu. Tornarem a poc fins a la casa, vorejant els camps que ens coneixen per dins. Ens han vist somiar des de petits fins ara. Hem anat veient el pas dels anys i pels que venen seguirem cantant. Somriurem quan tot falli.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Alt Penedès assoleix màxims històrics en ocupació el 2023 amb els serveis impulsant la creació d'ocupació. Seria la conclusió que s'extreu del darrer informe de conjuntura econòmica que ha presentat la Federació Empresarial del Gran Penedès aquesta setmana passada a Vilanova. El 2023, la comarca de l'Alt Penedès ha experimentat un creixement destacat en ocupació, assolint màxims històrics gràcies a l'expansió del sector serveis, tot i un retrocés en l'agricultura i la indústria. Durant el darrer trimestre del 2023, l'Alt Penedès ha experimentat un augment sostingut en la creació de llocs de treball, assolint un creixement interanual del 3% i marcant un rècord històric amb 43.630 llocs de treball a desembre, reflectint una forta recuperació des de la pandèmia. El sector serveis ha liderat aquesta expansió. Subirats enceta una nova temporada de passejades per la terra del préssec d'Ordal. Durant els mesos vinents, l'Oficina de Turisme de Subirats organitza passejades guiades que transcorren entre presseguers, vinya i bosc, on es parlarà del conreu del presseguer, el territori de Subirats, les pràctiques agrícoles associades, les peculiaritats d'aquesta fruita i els motius que la fan tan especial. Les primeres dues sortides de l'any seran el cap de setmana del 9 i 10 de març, per tant, aquest cap de setmana, amb el títol Temps de floració a la terra del préssec d'Ordal. La passejada per contemplar l'espectacle de la floració dels presseguers és d'agradable realització i poca complexitat. A banda, els visitants descobriran el paisatge vitivinícola i es parlarà de les tasques del cultiu dels presseguers. També es farà una parada en un celler de la zona, dissabte al celler Júlia Bernet i diumenge a Albet i Noia. Per més informació es pot contactar amb l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament de Subirats al correu electrònic info@turismesubirats.cat. Alerten a Calafell per uns cartells que tapen la visibilitat dels conductors. La iniciativa Vilamar Centre contempla crear un centre comercial a l'aire lliure al nucli de la platja de Calafell amb una imatge d'unitat del comerç. Per això es van col·locar unes marquesines de bus a les proximitats dels carrers més comercials, uns grans cartells anunciadors que s'accedeix a la zona comercial i unes plaques amb el nom dels carrers que inclouran els números dels establiments. També s'han col·locat uns plafons a les tanques de les voreres a l'entorn del Vilamar Centre. Però en una d'aquestes tanques, al costat del pont del carrer Carrerada d'en Ralet, els plafons col·locats impedeixen una bona visibilitat per als conductors que surten del pas sota la via del tren en direcció a la platja. La col·locació d'aquests plafons obliga els conductors a sortir molt cap al carrer al qual s'incorporen, la qual cosa és un risc per la seguretat viària. Els conductors demanen revisar la col·locació d'aquests anuncis de Vilamar Centre per evitar un accident. I acabem explicant-vos que Del Mar acull la 14a prova del circuit Open que organitza la Federació Catalana de Pàdel. Del 10 al 17 de març es disputarà a les instal·lacions del Village Pàdel Del Mar la 14a prova del circuit Open que organitza la Federació Catalana de Pàdel. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer fins aquest divendres a les 10 del matí. Es disputarà en masculí i femení absolut de la primera categoria i de tercera categoria i successives. El preu de la inscripció és de 18 euros. Per més informació i inscripcions, les persones interessades poden consultar la web de la Federació Catalana de Pàdel.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Us proposem acabar tot tenint cura del nostre cos perquè riquesa és salut, que és el lema del nostre ofici de capçalera, l'Adrià Solís, i el nom d'aquesta secció. Bon dia, Adrià, ben tornat.
Molt bon dia, Sílvia.
Riquesa, salut, sempre ho reivindiquem i en aquestes trobades mensuals donem pistes, donem tips, ajudem a cuidar-nos sempre amb aquesta mirada holística i global que té l'Adrià i que és tan necessari que, afortunadament, cada vegada més professionals adopten, mica a mica, no?
Exacte, exacte. Cada vegada és més comú entendre que la salut la podem treballar i l'hem d'entendre des de diferents vessants, des de diferents disciplines, i per això estem aquí, no? No només per parlar, que sempre estem parlant, evidentment, de la fisioteràpia, que és el tema que més ens... és la competència que tenim, no?, sinó que també ho anem enllaçant en altres disciplines, com moltes vegades hem parlat, no?, amb el podòleg, amb el psicòleg, amb el nutricionista, etcètera, amb l'entrenador personal, etcètera, etcètera, no? Per tant, no només parlem d'àrees o de patologies que a l'oient li pugui interessar, sinó també com les anem enllaçant i treballant conjuntament, doncs, els diferents professionals de la salut.
Avui la patologia que ens proposa l'Adrià Solís és el túnel o el canal carpià, potser ho coneixeu com la síndrome del canal carpià.
Correcte. I ara estàvem parlant que no recordava si n'havíem parlat mai.
Diria que no.
Doncs bé, amb aquest objectiu, amb aquest propòsit de apropar patologies comunes o que amb els nostres oients els hi puguin resultar, si més no, comunes o sentides o experimentades en pròpia persona o amb algú proper, doncs avui parlarem del síndrome del túnel carpià. Per començar, anem a ubicar on està passant aquesta lesió, perquè qui l'hagi tingut ho sabrà, però qui no, hem de ficar-lo en el context, no?
T'haig de dir que jo vaig perdudíssima avui, eh?
Vinga, va, ubica'm. Ostres, doncs llavors encara m'he de centrar més en fer la bona explicació. L'ubiquem al canell de la mà, sí? I perquè ens entenguem, al principi de tot, perquè comencem a ja encendre algunes llumetes d'algú que digui, ostres, això em sona, sí? Moltes vegades comença amb la sensació d'entumiment i de formigueig o sensacions elèctriques a lo que ve a ser a la mà, als tres primers dits, principalment, vale? O inclús que hi ha gent que ens pugui dir que li genera una miqueta cap a direcció al colze.
Aquest, vale?, formigueig puja cap a dalt, diríem.
Sí. No és tan comú, però sí, pot passar.
Pot passar.
Per què vull centrar ja només en això? Perquè ja fem aquesta primera diferenciació, perquè hi ha gent que ara mateix potser li diu, ostres, jo sí que noto una miqueta de sensació de formigueig a les puntes dels dits, però és més una sensació com que és com de tot el braç, no? I d'altres que diran, ostres, és que jo és la mà que és que a vegades em noto els dits encartronats i tot, no?
Que s'adormen.
Val, perquè és important això. És important per saber una miqueta, ja fem una petita diferenciació, que no és 100% segura, però comencem a diferenciar la patologia de síndrome de túnel carpià amb altres patologies que tenen sintomatologia d'aquest tipus elèctric.
Una pregunta. Mà dreta, mà esquerra, les dues alhora, és indistint?
Normalment és indiferent. Sí que sol passar, és una patologia que sol passar a la mà dominant. Per què? Pues perquè un dels paràmetres que poden generar aquesta patologia és la de moviments repetitius, ja sigui amb pes o amb sense, de la pròpia mà, dels propis dits. D'acord? Anem a centrar-nos, i ara entendrem el perquè de tot plegat, no? Síndrome de túnel carpià és una afectació del nervi medial dels nostres braços, vale? Perquè ho tinguem present. En el nostre braç hi ha tres nervis principals. Nervi medial, el nervi radial i el nervi cubital, sí? A grans trets, perquè ho puguem entendre, un que va més per la part de fora, un que va més per la part de dintre i un que va més per la part central. A grans trets. Sí, però més o menys podríem diferenciar-los així.
Al llarg de tot el braç i fins a arribar a les extremitats, als dits.
Exacte. Aquests comencen des de la quarta cinquena vèrtebra cervical i també entre la sisena i la setena. O sigui, abarca les cervicals mitges i baixes. I d'allà surt tots aquests nervis que conformen un paquet nerviós, sí, que nosaltres en diem el plexe braquial. D'acord? Llavors, tenim aquest origen, origen cervical, i va baixant, baixa per aquesta part d'aquí del nostre coll, que passa entre una musculatura que es diu els escalens, després passa entre la nostra clavícula i la primera costella, després continua baixant, traspassa la nostra musculatura pectoral, la més profunda, el pectoral menor, i ja va desplegant-se al llarg del nostre braç. I direu, escolta'm, has dit que aquesta és una patologia de la mà. Per què ens estàs parlant de les cervicals, del coll, de l'espatlla, no? Doncs bé, precisament per això, per diferenciar una miqueta si és una patologia o la sintomatologia que podem presentar és més per un problema d'aquest origen dels nostres nervis o si està focalitzat solament en el pas d'aquest canell en relació als nostres dits, d'acord? Quan parlem del síndrome de túnel carpià i parlem de l'afectació d'un d'aquests tres nervis que hem dit que tenim al braç, sí, el que ens passa és que hi ha una irritació d'aquest nervi a l'alçada del canell. El canell ens hem d'imaginar com si ara agaféssim el nostre dit polze i el nostre dit índex, els ajuntem, què fem? Fem com un cercle, no? Fem una rodona.
Un túnel.
Un túnel, correcte. Doncs ens hem d'imaginar el mateix, però el nostre canell. És com que hi ha un túnel que està format d'un teixit membranós, lligamentós, o sigui, és un teixit relativament dur, té una certa flexibilitat, però és relativament dur, pel qual entremig hi passen nervis, passa a nivell del sistema arteriovenós, tendons, dels músculs que s'encarreguen, sobretot, de tancar els dits, vale? I de també flexionar el canell. Doncs tot això passa per aquest túnel. Vale? Què ens trobem? Que si fem moviments molt repetitius, que el que fem és carregar la musculatura que tenca i flexiona el canell, aquests tendons, després de tantes repeticions i tanta càrrega, doncs poden inflamar-se. Què passa? Que si s'inflamen, ocupen espai. I si ocupen espai, algú ha de rebre. No? I llavors
pressionen, no?
Exacte. I és quan es poden començar a produir aquest tipus de compressions a nivell del nervi medial, que és el que ens afecta amb aquesta patologia en concret.
Quan parles de moviments repetitius, posem algun exemple?
Exemples, molt fàcils. Mecànics que treballen amb destornilladors, etcètera, etcètera. Mateix, lampistes, que també és de feina una mica més fina, però molt repetitiva, amb esforços. Treballs a perruqueria, molt comú, també. No? Tot aquest moviment, tota l'estona de les tisores, etcètera, etcètera. No? Pues sempre ens hem d'imaginar treball molt manual, de manera repetitiva, amb molt d'esforç. Per exemple, també ordinador. Si estem molt amb el ratolí, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, no? Pues pot acabar irritant tota aquesta musculatura i, en conseqüència, comprimirà aquest nervi.
I aleshores un dels símptomes que notarem és aquell formigueig, aquell entumiment que ens deies dels tres primers dits.
Exacte. Això són símptomes molt, molt comuns, inclús la pèrdua de força, de dir, escolta, és que, mira, intento agafar el got i és que noto que se m'està a punt de caure, no? Doncs aquestes són simptomatologies primàries i molt comunes amb el síndrome del túnel carpià.
Dolor n'hi ha?
I dolor. Sempre hi ha dolor associat. Per què? Pues perquè estem parlant de que hi ha una compressió contínua dins d'aquest túnel que hem dit que hi ha al canell, de totes les estructures que hi passen entremig. No? Llavors, acaba sent una patologia que, com t'ho diria? Diria que dona bastanta molèstia recurrent en el nostre dia a dia, tant laboral com fora de la feina, perquè com que té un caràcter inflamatori també, es manté després d'estar tot el dia amb el destornillador, amb les tisores, etcètera, etcètera. No? Per tant, és molt impossibilitant en aquest sentit. Una de les recomanacions que moltes vegades donem és que en períodes fora de la feina que es posin algun tipus de fèrula, sí, per mantenir un posicionament neutre del canell respecte a la mà, perquè relaxin el màxim possible aquestes estructures i que no hi fem tant d'ús, no? O sigui, imagineu fins a quin punt hem d'arribar.
Si tenim algun d'aquests oficis o diàriament fem moviments repetitius que impliquen la mà, el canell, el braç, podem prevenir, no?
Sí.
D'alguna manera.
Nosaltres, a nivell de, per exemple, a nivell casolà, tot el que sigui treball que ens podem fer una miqueta d'automassatge en tota l'àrea de l'avantbraç, és a dir, des del colze fins al canell, tant per la part de dintre com per la part de fora, això ens ajudarà doncs, precisament a anar relaxant totes les estructures musculars i, per efecte directe, també els seus respectius tendons que passen per aquest túnel carpià. Podem fer aplicacions de gel, amb una galleda, per exemple, aigua, amb uns quants glaçons, pum, i allà dintre també per anar desinflamant. Inclús es pot treballar també amb calor. La calor també ajuda a aquesta regeneració pròpia d'estructures que quedin malmeses del túnel carpià o inclús per relaxar la musculatura que tant d'ús li estem fent diàriament.
I la postura, Adrià, perquè sovint no hi parem atenció i sempre ens dius que és clau, no?
La postura, totalment d'acord. Per exemple, i aquí podríem parlar més d'higiene postural, que estem quasi parlant de lo mateix, no? Però entendrem el que vull dir ara. Ratolí, feina. Sí? Podem treballar amb un ratolí que sigui molt baixet, o que sigui molt alt, o que tinguem una alfombreta, etcètera, etcètera. Tot això acaba repercutint en com de neutre treballa el nostre canell. Quina és la gràcia? Principalment és que quan estàs treballant amb el ratolí, l'únic que mogui són els dits. És a dir, que si t'implica que has d'aixecar una miqueta el canell i moure els dits, allà ja estàs fent unes tensions afegides, d'acord? Per tant, aquest seria un tema d'higiene postural específic per aquest treball, no? Evidentment, i ara entendrem... ara hem parlat d'higiene, ara parlem de postura. La postura, perquè ens és molt important... Per lo que hem dit al principi, a l'origen d'aquests nervis, l'origen que hem dit que comença a nivell de cervicals i va baixant. Sí? Per què? Molt senzill. Si jo tinc una tendència a portar el cap endavant, espatlles caigudes, sí? Jo l'únic que estic fent és afegir tensió a aquesta estructura nerviosa. Sí? Sempre li estic ficant tot més difícil... perquè el seu propi desplaçament... Els nervis hem d'entendre que tenen cert desplaçament. No? Perquè si no tinguessin desplaçament, estaríem rígids. No els podríem donar mobilitat. Llavors, hem d'entendre que també els nervis tenen moviment i els podem segmentar en diferents zones per entendre quin ens pot donar problemes. Què vol dir això? I d'aquí volia diferenciar síndrome de túnel carpià, que afecta... pràcticament i exclusivament canell i mà, amb aquests tres primers dits, principalment, i una miqueta del quart, la part de dintre, però tampoc tant, amb sensació de formigueig de tot el braç. Sí? Quan és de tot el braç, la nostra llumeta que tenim a dins del nostre cervell, a nivell dels físcies, és molt difícil que una afectació que ens genera formigueig a tot el braç sigui per una compressió al final de tot d'aquest nervi, no? Té lògica. Té lògica que així no sigui.
Ens hem de remuntar.
Exacte, hem de començar a dir, vale, si noto tota la part aquesta més del braç, avantbraç fins als dits, doncs hem de pensar en alguna cosa més superior, a l'origen. Per això nosaltres sempre comprovem diferents zones que poden atrapar-se aquests nervis. Una és el que dèiem aquí al coll, després una miqueta més a baix la clavícula amb la primera costella, la importància de, si vaig amb les espatlles cap amunt, clac, ja li estic ficant dificultats. I de portar a l'espatlla endavant. Per què? Pues perquè per portar l'espatlla endavant s'ha d'activar la musculatura pectoral més profunda, la menor, que hem dit que entre ell, entre aquest múscul, hi passa tot aquest tronc nerviós. Per tant, si portem l'espatlla endavant, vol dir que aquest múscul està fent força, per tant, el que fa és... nyac, pinça i atrapa aquest nervi. Li posa més difícil... la seva funcionalitat de transmetre informació cap al nostre braç. Per tant, són tres zones molt importants de valorar com estan per saber quin grau d'afectació li poden generar els nostres nervis del braç. Ara bé, si la sintomatologia només la tenim a la mà, nosaltres, com a fisios, també hem de fer aquesta revisió des de l'origen fins al final. O sigui, no ens n'hem d'oblidar que nosaltres també ho fem. Però sí que és veritat que la nostra llumeta ens diu que molt probablement es concentri més en aquesta zona distal, la zona més allunyada, que se'n diu, d'aquest territori nerviós. Vale. Llavors, això ens donarà unes pautes de treball, no? Perquè al final ho hem de treballar. És molt, està molt bé el que estem dient ara, no? Vale, ara funciona així, funciona així, vol dir això, vol dir l'altre.
Però si tenim un diagnòstic de síndrome de túnel carpià, què hi pots fer?
Anem a treballar-ho. Primer, tot el treball muscular de les estructures més aviat flexores de lo que és canell i mà. Sí, és a dir, molt treball per relaxar tota la musculatura que va des del colze fins al canell mà, d'acord? Inclús també la musculatura que tenim aquí a la mà, sobretot la que implica més propera als tres primers dits, val? Per intentar alleujar i donar-li el màxim de fluïdesa en tota aquesta zona, d'acord? I tenim ja una tècnica estrella, sí, que entra dins les tècniques que se'n diu neurodinàmia a nivell de fisioteràpia. Què vol dir això? Neurodinàmia vol dir treball en quant al moviment dels propis nervis. Sí, dius, ostres, com ho fem, això, tu? Nosaltres podem moure els nostres nervis? Ja sabem que sí, perquè hem dit que si aquests nervis no tenen una fluïdesa de desplaçament, pues no podríem moure els braços, les cames, l'esquena, etcètera, no? Vale, perquè els nervis no només donen informació, també es relacionen amb el nostre cos. Doncs bé, ara ens hem d'imaginar, fem un treball d'imaginació, no? Hem dit que aquest nervi comença des de les cervicals, baixa per damunt de l'espatlla i fins al braç, no? Si ens centrem solament amb el nervi medial, que és el que ens interessa, pel síndrome de túnel carpià, imaginem que aquesta corda acaba, pues, entre el segon i el tercer dit, d'acord? Vale. I passa per la part de dintre del nostre braç, més aviat. D'acord? Llavors, jo sé que si ara miro la mà i la obro cap en fora, jo sé que aquesta cordeta, al final de tot, el que faig és allunyar, és generar una mica de tensió. Si, per contrari, el que faig és flexionar, jo el que faig és treure-li tensió a la corda. D'acord? Doncs bé, filosofia de treball de la neurodinàmia d'aquest nervi. No és tant el treball de l'estirament propi del nervi, sinó el treball dels desplaçaments d'aquest nervi. Sí? És un treball que no irrita tant, sí? Perquè si no després ens pot quedar aquestes sensacions d'haver treballat de manera massa agressiva, que ens dona un entumiment, l'adormiment, dolor inclús. No? Llavors, perquè ens veiem... A veure si ho podem fer des de casa tots, a veure si ho puc explicar-ho bé, perquè vist és molt fàcil, no? Llavors, hem dit, comencem des de dalt de tot, no? Si sabem que de nivell cervical i ens passa per la cara del costat del coll, vale? I va cap al braç, el que hem de fer és, pues, allunyar el cap i el coll del nostre braç. Per tant, el que fem és una miqueta d'inclinació cap a l'altra banda, sí? I estirem una mica. Vale? Ja tenim una primera posada en escena. Vale. Continuem baixant. Tenim aquesta posició. Espatlles. Important. Si l'espatlla la tiro amunt, sí, si ho estem fent directament, si tirem amunt, el que fem és treure tensió. I és el que no ens interessa. Nosaltres estem intentant crear el màxim de tensió. No? Per tant, espatlla, pum, cap endarrere i cap a baix. Vale, ja tenim aquí. El braç, colze, completament estirat. Sí? El palmell de la mà el mirem cap endavant i el que fem és obrir una miqueta cap enfora, com si anéssiu a fotre un mandau amb algú, allà amb la mà oberta.
I agafessis embranzida.
Agafessis embranzida endarrere i bumba. Vale? No ho feu, no cal.
Però aquesta és la
imatge. Sí? I quan arribeu aquí, que esteu amb el cap aquí estirat, sí? El que feu és el canell, la mà, endarrere. I notareu com augmenta i comencen a... Persones que no tingueu el síndrome de túnel carpià, jo ho estic fent ara, aquí mateix, i jo ho noto.
Ja ho
noto,
notes.
La sensació aquesta de formigueig, d'adormiment, val? Això vol dir que estem ficant en tensió aquest nervi, que és el que ens interessa.
Això són exercicis per casa, no?
per casa.
A banda del treball que facis a consulta.
Exacte.
Aquest dones és, deures.
Exacte. Aquest és un treball que fem, a clínica també nosaltres, de manera passiva amb el pacient, i que després ensenyem al pacient perquè també el faci a casa. Llavors, quina és la gràcia? Quan sabem que treballem aquest nervi, si jo tingués una afectació a la part més de l'origen del coll, pues, jo ara sé que estic en màxima tensió. Llavors jo sé que si aquest coll porto a la posició original, la tensió desapareix d'aquesta zona. Si torno a inclinar, torna a aparèixer. Vale. Com que ens interessa treballar al final de tot d'aquest nervi, pues, treballarem des de la mà i el nostre canell. Què farem? Molt fàcil. Tenim el coll inclinat, l'espatlla endarrere, el braç cap endarrere, obert. Llavors el que fem és flexionem el canell un altre cop i colze. Traiem la tensió. Vale. Torno a obrir, estirem i estirem. Flexiono, flexiono. Llavors, això de manera suau, el que estem fent és que el nervi, de manera molt, molt, molt específica, en la zona de la mà i del canell, estem generant aquest desplaçament continu per afavorir l'alliberament de tota aquesta estructura. No?
Quantes repeticions?
Llavors, a repeticions. Aquí et parlaria que féssim doncs, entre 15 i 20 al principi, no? Per veure que ens sentem còmodes. Al final volem treballar-lo que no irritar-lo. D'acord? Però sempre tenim en compte que és una patologia que, contra abans ens fiquem en mans del fisioterapeuta, en aquest cas, més bons resultats obtindrem. I també us podran fer assessoraments si fa falta de fer algun tipus d'intervenció una miqueta més agressiva a nivell quirúrgic, perquè també moltes d'aquests casos es resolen a nivell quirúrgic.
Moltes gràcies, Adrià Solís. Tan gràfic com sempre, ens has ajudat i t'esperem a consulta d'aquí a 4 setmanes.
Molt rebé.
Adéu. Doncs ho deixem aquí, tanquem paradeta pel que fa aquest dilluns 4 de març al Penedès en xarxa. Demà hi tornem, de 9 a 12. Adéu-siau.
Penedès en xarxa.